Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Espanyol ha presentat un paquet de 55 mesures per sortir d'aquesta crisi que arrosseguem des de fa bastant temps. Tot i que no pretén assolir un pacte de majories, el govern de Zapatero considera que aquest pla, que preveu un augment de l'IVA i una regulació de la morositat, entre altres mesures, comportarà el que ens interessa, 350.000 llocs de treball. Amb el col·lapse del sistema financer i les aventures per arribar a final de mes com a taló de fons, el govern considera que amb el seu document els primers indicis de recuperació econòmica arribaran a finals d'aquest any. Repassem aquesta recepta per sortir de la crisi, d'aquesta recessió, amb la diputada al Congrés del PSC, la santcugatenca Montserrat Colldeforns. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
No pretenen un pacte de majories, vostès són realistes, però més o menys quins partits consideren que podran donar el seu suport a aquest document?
Bé, busquem un pacte de majories, potser no unànim. Unànim seria el que realment busquem i el que demostraria que tothom està per ajudar i no per fer altres coses. El pacte de majories el necessitem, crec que tothom el demana, crec que la gent està cansada d'aquestes picabaralles, i jo més, i tu tonto, i tu més, i aquestes coses, no? I jo ja t'ho deia, i això. Però ara, parlant seriosament, esperem que s'hi sumin la major part dels partits. El Partit Popular ja veurem què fa.
No, en principi hi ha un no rotund, amb un escull que després abordarem, com és la pujada de l'IVA. Volia apuntar alguna cosa?
Bé, la pujada de l'IVA no està en el pacte. La pujada de l'IVA es va aprovar a la llei de pressupostos.
Això ho abordarem perquè, de fet, ho comentàvem abans, és una cosa que ja està aprovada, per tant, col·locarem pam per toc aquí aquesta pujada de l'IVA, a banda d'aquestes 55 mesures que presenten. Sobretot, posem que s'aprova. Quan s'apliquen, que és el que ens interessa, i de quina forma, perquè suposo que no aniran totes amb un PAC, o sí, algunes es tramitaran de forma urgent.
Mira, el mateix document, que és un document que la gent interessada es pot baixar de la web del Ministeri d'Economia, planteja dos grups de mesures, unes immediates i ràpides, i unes altres a mig, llarg termini, inclús parla del pacte, perquè algunes d'aquestes mesures doncs s'han d'anar desenvolupant més enllà dels dos anys de legislatura que ens queden. Aleshores, aquestes immediates, doncs són això, immediates. Són mesures per animar a que pugui haver-hi ocupació, sobretot en l'àmbit de la construcció, que és l'àmbit on tots sabem que hi ha hagut l'aturada més gran i la que aquí va ser el detonant fort de tot l'encadenament de l'atur, com mesures per simplement ajudar que els diners corri, que això són les dues coses fonamentals. Per tant, aquestes dues mesures, si el mateix pacte parla de dos mesos i ja portem 15 dies, doncs d'aquí un mes i mig, o inclús abans, si poguéssim, mitjançant un decret llei, si són mesures que s'han de canviar la llei, o mitjançant un decret, si no fa falta canviar la llei.
Doncs esperem que en aquesta ocasió la data la puguin clavar, senyora Colldeforns. Queden 4 mesos perquè incrementin l'IVA. Com dèiem, això ja està aprovat, malgrat tot el PP continua entestat en què no s'aprova aquest document, aquest paquet de mesures, si això doncs no s'aborda. Hagués estat possible que es poguessin garantir les inversions en polítiques socials sense haver de tocar aquest IVA?
Mira, aquí és que no és només l'IVA, és el conjunt dels impostos i el conjunt de les despeses. O sigui, dit d'una manera molt senzilla, amb la quantitat de despesa que s'ha fet per fer front a la crisi, perquè hem de recordar que portem moltes coses fetes, els mateixos fons d'inversió local, el garantir l'atur, l'ajut a la gent que continua aturada i no ha trobat feina. Per tant, totes aquestes despeses s'han de finançar. Val? A més, s'ha de fer obra pública perquè ha sigut una mesura de xoc. I a la vegada, degut a la crisi i degut a rebaixes que s'han fet en els impostos, s'ha recaptat menys. Llavors tenim un dèficit que l'hem de finançar. Aquest dèficit, algú ens ha de deixar els diners. I aquests algú que ens deixa els diners, que són els mercats financers internacionals, volen estar segurs de que si ens els deixen, els hi tornarem d'aquí 10 anys. Per tant, el que es necessita és un paquet que asseguri que tornem a recuperar ingressos pujant l'IVA. A la vegada se n'han baixat alguns, recordo, inclús les mesures aquestes proposen fer unes baixades, però unes baixades selectives i temporals, no per sempre.
Llavors descarten totalment allò que proposa la Convergència.
I per tant, de què proposava Convergència?
Doncs que hagués estat bo esperar a pujar l'IVA un cop s'haguessin vist els indicis de recuperació econòmica, haver-ho ajornat, diguem.
Bé, els indicis de recuperació econòmica ens passaríem la vida discutint si ja hi són o no hi són i si és... N'hi ha uns quants,
home, però
ja en comencem a tenir.
I quins són?
Per exemple, doncs ara ha augmentat, fa dos dies vaig llegir el diari, ha augmentat l'índex de venda d'habitatges per primera vegada en 3 o 4 anys per parlar d'un tema crític, el consum es comença a recuperar, etc, etc. Vull dir, no estem encara en període de creació d'ocupació, desgraciadament, i justament les mesures van a ajudar a recuperar l'ocupació. Ara, s'ha de dir molt clar que l'IVA es va aprovar el desembre, la pujada aquesta de l'IVA es va aprovar el desembre i no es canviarà. Vull dir, s'ha votat en el Congrés i en el Senat 6 vegades. Jo crec que és bastant una mica de populisme fiscal això que fa el PP, amb tot el carinyo del món, però crec que fan populisme abusant de la gent, no? Pensant que si això no es fes se'ls arreglarien tots els mals i tots sabem que no és veritat.
Doncs parlem d'un concepte ara de l'IVA que sí que consta en aquest paquet de mesures, és aquest IVA reduït del 8% que es vol aplicar a aquelles persones que facin arranjaments domèstics, o sigui, rehabilitament d'habitatges.
Sí.
Per molt que vostès proposin desgravar en l'IRPF, si jo a casa meva doncs ara em vull animar i vull fer aquests arranjaments i vostès només m'apliquen un 8%, home, tenint en compte que potser no arribo a final de mes, és realista que vostès proposin aquest IVA reduït?
A veure, és realista primer perquè encara hi ha molta gent que sí que pot. N'hi ha molts que no, però n'hi ha molts que sí, n'hi ha bastants que sí. La demanda, recordem que si hi ha 4 milions de parats, vull dir, hi ha 16 milions de persones que treballen. Primer això. En segon lloc, això també està pensat no només per les persones individuals, sinó sobretot per les empreses que es poden animar a rehabilitar edificis per després posar-los en lloguer, per exemple, o per la venda. És a dir, el que s'està fent és també animant a que comunitats de veïns doncs, que tinguin l'edifici doncs, amb instal·lació per gent discapacitada, doncs, mal instal·lat, doncs, que s'instal·lin ascensors o s'instal·lin serveis o es puguin repassar els sostres, per dir-ho així, perquè, per millor protecció energètica. És a dir, tota una sèrie de mesures dirigides a empreses, promotors, inversors, també, a més dels particulars, però és sobretot pensant en promotors i inversors, més que no pas els particulars.
Bàsicament, amb aquesta mesura volen generar més llocs de feina, però insisteixo, o sigui, si la cosa va a través de fer una despesa per part del ciutadà que potser no és assumible, vostè diu que sí, que en aquest moment molts s'ho poden permetre.
No, ara no ho traiem. Jo dic primer que recordem que hi ha gent que pot, per exemple, doncs en aquest moment canviar les finestres, perquè les finestres són de fusta i velles, i posar unes finestres que tanquin i d'aquesta manera estalviar energia. Jo crec que és una mesura que va sobretot dirigida, repeteixo, a animar o bé a comunitats de propietaris o bé a empreses i promotors, petits empreses i promotors, a fer treballs de rehabilitació d'edificis per posar-los a lloguer o a venda, més que no pas construir de nou. És a dir, on hem tingut el gran baixón d'ocupació ha sigut a la construcció.
Doncs a veure si també per fer aquests arranjaments domèstics els bancs es posen de cara a l'hora de concedir crèdits.
Aquí ve la segona mesura, que ara em preguntaràs.
Sobretot diferents propostes. Vostès inclouen diverses mesures per ajudar en aquests casos a través de l'Institut de Crèdit Oficial i suposo que també hi ha d'altres que preveuen en aquest document. Com es faran i sobretot quan?
Mira, amb l'Institut de Crèdit Oficial l'any passat ja va posar en marxa gairebé 50.000 milions de crèdit. I és veritat que les empreses en voldrien més. També és veritat que algunes empreses, petites i mitjanes empreses, es queixen, i jo crec que amb raó, de que els bancs, diguem-ne, els bancs tradicionals, no estan per la feina de facilitar aquests préstecs ICO. Per això l'ICO ha decidit doncs, prestar directament. Prestar directament vol dir que tot el risc o el que hi hagi, bueno, fa de banc. És a dir, si fins ara la meitat del préstec el donava un banc i l'altra meitat a l'ICO, ara el 100% serà l'Institut de Crèdit Oficial fins a un nivell de 200.000 euros, que això vol dir préstecs per petites i mitjanes empreses, no per les grans empreses ni molt menys. I això és el que es vol fer ara directament, amb aquesta nova mesura que s'ha proposat d'aquestes a curt termini. No?
Que d'alguna manera vindria a respondre a propostes que feia com per exemple el sindicat UGT dient que caldria la necessitat de nacionalitzar un banc per poder tirar endavant mesures com aquesta.
Bueno, nacionalitzar un banc vol dir que el sector públic n'és el propietari, no? I de fet això, encara que no ens ho sembli, Estats Units, Anglaterra, amb els rescats que han fet, se n'han fet un tip. A Espanya hi havia en el passat una banca pública i es va considerar que s'havia d'anar retirant, es va retirar i ara doncs jo no estic... Muntar un banc públic no és una cosa que es fa d'avui per demà i en canvi donar crèdit ràpidament sí, i per això jo crec que és millor no nacionalitzar en aquests moments si el que volem és un crèdit ràpid.
Senyora Coldeforns, anem avançant precisament sí. Parlant d'aquestes ajudes a les pimes i als autònoms, doncs es parlava de la de regular la morositat, es parlava de sobretot les administracions que poguessin facilitar en un termini de 30 dies els pagaments a aquests pimes i a aquests autònoms i 60 dies ja parlant de les empreses. Ho veu viable? Perquè, per exemple, aquí a Catalunya això no li veien la sortida en aquest sentit.
Bé, el que diu la proposta és que a partir de les factures que es facin ara es puguin pagar aquestes factures a 30 dies, no que totes les que es deuen es paguin ja ràpidament. Aquí sí que ja es parla també de fer un esforç perquè a poc, és a dir, no es diu en quin termini pagarem a 30 dies, és a dir, pagarem a 30 dies demà passat o l'any que ve. És evident que no es pot passar d'avui per demà si ara s'està pagant, tinc entès que la Generalitat de Catalunya està pagant a 60 i pico de dies, doncs d'avui per demà pagar 30 perquè hi ha una qüestió de finançament d'aquest crèdit. Jo crec que hem de tenir molt clars que el problema no és tant la morositat com el crèdit. Això és una opinió personal. És veritat, i les petites empreses es queixen i tenen tota la raó, de que les grans empreses no els hi paguen. Jo crec que aquí hem de forçar que les grans empreses paguin a lo pactat i només de 30 o 60 dies, segons el que es pacti, i també és veritat que a les administracions el que no poden és pagar a 300 dies. Això també està claríssim.
És una qüestió que vostè ha volgut distingir del confirming que sí. Es fa aquí a Sant Cugat del Vallès. Sí. Podria explicar per què?
Bé, el confirming tinc entès, i si m'equivoco doncs demano que algú de l'Ajuntament m'ho expliqui millor, consisteix en que l'Ajuntament garanteix que aquella factura es pagarà i, per tant, la persona que té la factura pot anar al banc i la pot descomptar. Aquest descompte doncs, té un cost. En temes d'interès això dependrà de cada banc. I això per mi és diferent de que efectivament l'Ajuntament et faci la transferència dels diners en tempo i forma en el teu compte corrent. És veritat que és millor. És veritat que és millor que no saber quan cobraràs, però no és exactament pagar a 30 dies.
I com pretendran vostès del govern central que puguin aprimar-se els ajuntaments, igual que farà el govern espanyol? Apretaran per diferents bandes, perquè també fins i tot posaran un registre de factures per tal de garantir una transparència i un bon funcionament. Com intentaran tirar això endavant?
Bé, tot això són propostes que estan en aquest document, però són propostes pel pacte i està clar que totes les que afecten a ajuntaments i comunitats autònomes es faran acordant. Jo crec que en aquests moments es té més en el pensament grans ajuntaments com Madrid o València que deuen moltíssim que no pas petits o mitjans ajuntaments com pot ser el de Sant Cugat que es gestionen prou bé. I jo no crec que en aquests petits i mitjans ajuntaments se'ls hi apretarà més del compte. Se'ls ajudarà, però no se'ls apretarà més del compte.
Però,
en canvi,
precisament,
en els grans, sí.
En el cas de... És el que anava a preguntar, si hi hauria el mateix barem a l'hora de apretar els ajuntaments, de fins i tot penalitzar-los, perquè en el cas que quan s'apliquin aquests terminis de pagament que comentaven, vull dir, si no ho fan en el termini previst, hi ha una penalització.
Bé,
això
jo,
ho troba just, que estigui als ajuntaments?
Això no està escrit així, ni està encara decidit així, ni encara està pactat així. Està posat sobre la taula algun tipus de, diguem-ne, de pastanaga o de allò, la pastanaga i el pal, no? I perquè els ajuntaments s'esforcin i no dediquin doncs, simplement a no pagar, perquè com que ningú paga, doncs
però
jo tampoc.
Però tenint en compte que són les administracions més petites, que disposen de menys recursos, que a vegades doncs, han d'assumir despeses extraordinàries, com el que està passant ara amb la nevada, això ho troba coherent, d'alguna manera, asfixiar les administracions d'aquesta manera?
És que això no està escrit enlloc. O sigui, no és que tu em dius, diu això, proposen això, no proposen exactament
això. Però surt en aquest paquet de mesures, aquesta penalització?
Aquest paquet de mesures parla de que els ajuntaments hauran de, diguem-ne, explicar i ser més transparents, sobretot, en el seu relat, en la seva relació de factures pendents. O sigui, d'alguna manera el que està dient és posi sobre la taula el que deu, no digui simplement que no pot i expliqui per què no pot. Més que no pas forçar-los o obligar-los. Sobretot, crec jo, és una mesura, tal com l'he llegida, i insisteixo, s'ha de pactar, de que els ajuntaments posin sobre la taula allò que deuen.
I ja per acabar, senyora Colldeforns, com s'aprimarà el govern espanyol? Quin és aquest pla d'austeritat, molt breument?
Doncs d'entrada ho ha dit molt clar, a curt termini, aquest any 2010, a part de la retallada que hi ha, diguem-ne, la menor despesa que ja es va aprovar al desembre, es retallaran 5.000 milions més. Aquests estan ja acordats amb els diferents ministeris i cada ministeri ara ha de decidir què és el que pot posposar.
Però del que prescindiran exactament què és? Perquè es parlava de fusionar departaments, de prescindir de càrrecs de confiança...
No.
D'altres deien...
Bàsicament...
Això no suposarà no contractar més gent del que potser teníem previst?
A veure, quan algú vol dir gastar menys, vol dir gastar menys. Vull dir, això és així. Vol dir menys, i ens ho podem aplicar a casa nostra, no? Doncs avui no hi ha vi i demà no hi ha postres, i per tant, doncs a lo millor doncs, està clar que hi ha una retallada en el futur personal, els futurs funcionaris, perquè de tots els que es jubilin només es reposarà un 10%, per tant aquí hi ha bé una retallada per l'any que ve i pels propers anys, i hi ha una retallada doncs, en tots els capítols de despesa. Bàsicament, els de transferències a altres administracions, el d'inversions que, en el cas de Fomento, el Ministeri de Fomento ha explicat que intentarà seguir mantenint la inversió a partir de l'aportació de capital privat, potser altres ministeris no ho podran fer, però certament, quan hi ha una retallada, hi ha una retallada. Apretar-se el cinturó és vol dir això, perquè miracles no se'n poden fer.
Doncs ens quedem amb aquest titular. No hi ha temps per miracles en aquesta època de crisi econòmica. Senyora Colldeforns, veurem com prospera aquesta aprovació d'aquest document, d'aquestes 55 mesures que tiren endavant, i veurem sobretot a veure com veiem aquests primers indicis de recuperació econòmica a l'estat espanyol.
Deixa'm dir-te de tota manera que el que no es tallarà és la despesa social. Aquesta no es tallarà.
Doncs moltes
gràcies.
Aquest
també és un altre titular.
Senyora Colldeforns, moltíssimes gràcies i fins una altra. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Sílvia.
L'entrevista.